l'Almeria en partit que juga a les 4.
Gràcies, Toni. Arribem així a les 9 i 4 minuts. Més notícies a les 10.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
Flors en el desert. Vine, que arreglarem el món. Amb David Oliver.
Molt bon dia, com esteu? Iniciem emissió, acabarem a les 11, com és habitual, i farem un recorregut per diverses realitats. Realitats que, per exemple, han assolit una dimensió destacada en la vida d'una persona, en Xavier Torrents. Ell és director d'Espiral, estan parlant d'una entitat que té necessitats socials, sobretot de joves, infants, però que ara és el nou director de EAPN, Xarxa per la Inclusió Social de les Illes Balears. Avui, abans de les 10, contactarem amb ell perquè mos expliqui com afronta aquesta responsabilitat. Ell, des de l'entitat Espiral, ja tenia relació amb aquesta xarxa, però ara, per dir-ho d'alguna manera, s'hi posa al capdavant. Serà interessant veure com analitza una situació que mos agrada anar seguint, i és si s'aprofundeix o no, si se troben solucions o no en el que és aquesta crisi social derivada de la crisi sanitària. Després, a partir de les 11, de les 10, perdoneu, una qüestió que en certa manera hi té relació. El que passa és que s'enfocament que s'hi ha projectat aquesta setmana, amb motiu de dia... No, aquesta setmana no, va ser anterior, dia 10, amb motiu de la celebració del Dia Mundial dels Drets Humans, i se va parlar d'habitatge, se va fer a Maó i va ser una proposta del Fons Menorquí de Cooperació i la Fundació Vicent Ferrer que varen organitzar una taula redona en el marc de la celebració d'aquest Dia Mundial dels Drets Humans. És interessant perquè se va parlar de la problemàtica de l'habitatge, però ja des d'una perspectiva global que influeix en lo local, o local que té a veure en lo global. És interessant veure com les ONGs que fan feina precisament per fomentar l'accés a l'habitatge ja indrets, en el cas de la Fundació Vicent Ferrer, com la Índia, tenen coses a dir, per exemple, en aquesta problemàtica, en el món en el que vivim, també des d'una perspectiva local. I és que cada vegada tot està més interconnectat. Per això, avui pararem amb la responsable de comunicació de la Fundació a les Illes Balears, que és na Dolors Manyer, perquè mos expliqui el perquè d'aquesta taula rodona, i també parlarem amb diverses persones que hi varen ser presents com a participants. Per exemple, na Roser Román, arquitecta i membre de l'equip d'investigadors de l'estudi Habitatge Buit i de temporada a Menorca, i també en Nicolás Morató, tècnic de projectes de la unitat de finançament públic de la Fundació Vicent Ferrer. D'això en parlarem, com us deia, a partir de les 10. També avui volen recuperar contacte amb persones que tenen a veure amb el foment de la salut mental a les nostres illes. En Guillem Fabré és un, gerent de l'Estel de Llevant i secretari de Tret Salut Mental. Amb ell volem anunciar una primícia en relació a allò que estan fent per, com li haurien de dir, normalitzar la situació de persones amb algun tipus de diagnòstic de salut mental. Podria ser que sí. Llavors comentarem diverses coses més, ja ho veureu. I també mos recuperarà es contacta na Mara Brines, mos agafarà el telèfon. Per què? Perquè volen parlar de com ha vist evolucionar la figura de l'activista per la salut mental al llarg d'aquests anys. Perquè, vos ho recordam, aquest és el penúltim programa de Flors en el Desert i estan recuperant veus que han passat per aquest programa mentre l'hem estat fent des de l'any 2012. Dit això, primer, però, escoltau la veu d'una persona que, si no la coneixeu, llevà-vos la present.
Apareció hace cosa de 20 años un seminario, un curso de pastoreo en el que me dijo mi primo de ir, ya que tenía un perro, así un cachorrito, y de ahí empezó todo. Pero también es cierto que, bueno, que si tiro de meroteca, de esa meroteca de la vida, al final prácticamente la mayoría de recuerdos que mantengo con esa fuerza que merecen los recuerdos, que merece la pena, pues siempre aparece un perro en mi vida, independientemente de con quién esté acompañado. Al final vengo de un mundo rural, tanto mi padre como mi madre son o han sido ganaderos, y bueno, los animales han estado en mi vida.
Estava escoltant la veu d'en Òscar Murguia. Ell és un conegut ensinistrador de cans de pastoreig, de cans pastors. En el context espanyol, la veritat és que és un crac. Ha estat campió d'Espanya 6 vegades consecutives i en l'àmbit internacional tampoc és per menys la seva trajectòria. Ha estat subcampió d'Europa. Idò, aquesta persona és a Mallorca, aquesta persona està fent un seminari sobre cans pastors i avui volem parlar d'això, una micona de cans pastors. Ara fem una pausa i tot d'una contactem amb persones que tenen molt a veure en que s'hagi fomentat aquesta pràctica, que els cans pastors siguin del tot vius en el nostre context. Un d'ells és en Miquel Sastre Simó, a banda de pastor, és persona que s'ha posat al capdavant de l'associació de concursos de cans pastors de les Illes Balears, i també tindrem el plaer de parlar amb en Miquel Adrové. Ell és un pastor mallorquí, és un crac, és com els mestres, és que sempre diuen que guanya, i volen saber una micona per què. Tot això ho combinarem amb declaracions que han pogut recollir aquesta setmana de Òscar Murguia, qualcunes més que han pogut recollir i que aniran comentant amb els dos Miquels. Serà d'aquí molt poquet.
Bon Nadal. El Consell de Mallorca celebra la Diada 2020 amb activitats segures durant tot el mes de desembre. Gaudeix-la amb seny perquè l'any que ve la puguem viure més junts que mai. Diada de Mallorca 2020. Consulta tota la informació a conselldemallorca.cat. L'any passat, IB3 Ràdio et va convidar a passar la nit de Nadal amb en Nadal, en Xisco Nadal. Enguany, també, i no serà un déjà vu, perquè no és el mateix Nadal, no és la mateixa realitat, és la nova normalitat, i per tant, no pot ser el mateix Nadal, ni el temps, ni ell. En Xisco, vull dir. Ai, és que no m'entenc ni jo. Bé, sigui com sigui, la nit de Nadal, després del discurs del rei, estàs convidat a passar-la amb en Xisco Nadal. A les 11 de la nit serà el moment d'explicar contes de Nadal i escoltar Nadales. A mitjanit, el darrer vol a Formentera, capitanejat per Vicent Tur, ens mostrarà una cara alternativa d'aquestes dades. I com que volem ser part del teu Nadal, els que formem IB3 Ràdio, les emissores municipals i els oients de la ràdio pública, t'acompanyarem tota la matinada amb música i missatges nadalencs. Passa Nadal amb IB3 Ràdio. Vols felicitar les festes als teus éssers estimats i a tots els oients d'IB3 Ràdio? Envia'ns la teva nota de veu al WhatsApp o al Telegram d'IB3 Ràdio al 646 93 45 01. Passa Nadal amb IB3. IB3 Ràdio et desitja bones festes.
Flors en el desert, un món multicolor.
Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera.
I doncs sí, anem a actualitzar dades. 7 vegades campió d'Espanya, crec que abans vos hi he dit 6, m'havia deixat una. I una vegada subcampió d'Europa l'any 2018. Estan parlant de Òscar Murguia, estan parlant de concursos de cans pastors i de tot això en volen parlar una miqueta a la vegada que saludam en Miquel Sastre Simó. Ell és el principal, o un dels principals impulsors d'aquesta associació de concursos de cans pastors. Miquel, bon dia, com estem?
Bon dia, molt bé.
Miquel, parlam una mica d'aquest seminari que heu organitzat. Òscar Murguia estava convocat per la setmana que ve, no sé si és que s'ha allargat una setmana més, com va això?
Bé, l'associació van endur en Òscar, la setmana passada van fer un seminari,
sí.
conjuntament amb l'Ajuntament de Calvià, feia la finta pública de Galetzó, i ja que aquest home ha fet el favor de venir a fer la travessia, diríem, en el vaixell, l'hem aprofitat per tornar a fer un altre seminari, diríem, dos quatre setmanes.
D'acord, per tant, encara és aquí, no, Òscar?
Exacte, sí. Encara és aquí.
I què suposa per vosaltres tenir en Òscar? És una possibilitat, a banda de fer relacions amb altres persones que estan amb això, suposo que d'aprendre qualque cosa, no?
Bé, en Òscar per nosaltres és un crac, diríem, la seva definició és un crac, ben que és un home que viu per això, coneix perfectament cada que per allà on farà o deixarà de fer, i només volem veient com camina, te diu que camina bé, que camina bé, no sé, és un home que té una visió que d'altres no arribem. Sí. Clar, no.
Mira, ara podrem sentir algunes declaracions que han recollit d'ell aquests dies, perquè precisament ara està ocupat, no? Està amb aquest seminari.
Exacte.
Per tant, no li puc demanar ara ell directament, però una de les coses que sempre crida l'atenció, no? És com se desenvolupa aquesta capacitat, tenir aquest ull per saber mirar un ca. Com se fa això?
Bé, jo crec que era un don, aquest d'ell, perquè molta gent que estem en aquest món que m'agraden no arribem a lo que hi veu. En què hi veu coses que diu, t'ho explica i tu dius, pues sí, té raó, això és així, així de sa. I que aquell també d'un molt d'anys que queda amb això, però a part d'això té un do que d'altres no tenim. En què no arribem, així de clar. No. Aposta està allà on està i ha arribat allà on arriba i encara... no ha arribat a la fi, diria.
Sí.
És un professional, ben que digui.
Sí. Abans sentien declaracions seves en què mos explicava una mica els orígens de tot això, no? Que la seva família sempre han tingut animals i tal.
Exacte.
I tu, com te fiques amb això?
Bé, jo, diríem, també sempre he estat un poc enrevoltat a lo que la ganaderia, diríem, la ramaderia. És una passió meva, tinc que ho és, i m'he ficat en aquest món, diríem, de concursos, d'això, acompanyant, vaig fer amistat amb en Miquel Adromé, i arrel d'això, pues, a poc a poquet, vaig seguir, he anat ensenyant cant, he anat aprenent, o estem aprenent, i m'he ficat un poc més en aquest món, que és un món que enganxa molt, la veritat que enganxa molt.
I en el context de les Illes Balears, qui sou ara? Quan sou que teniu aquesta dèria?
Buf, n'hi ha bastant. Aquí a les Illes Balears crec que són dues associacions que mouen coses de concursos, i hi ha molta gent interessada que inclús no té cap web, s'enganxen amb un ca i venen a entrenar i disfruten d'això.
I de ja ho veus, estem entrant en aquest món dels cans pastors, i ho dèiem, aquí continua en Òscar Murguia, aquesta persona que ha estat 7 vegades campió d'Espanya, subcampió d'Europa, i una persona que, precisament parlant de com se va fent un ca pastor, aquesta setmana mos ha explicat això.
Bueno, realmente se inicia el trabajo cuando tienen 3, 4 o 5 meses, se predispone o se le muestra las ovejas simplemente para que despierten ese instinto. A partir de los 8 o 10 meses, pues ya se puede hacer un trabajo de naturalización, que es balancear, crear unos movimientos naturales en el perro que tienen que ver con el tema de controlar y redirigir esas ovejas hacia el pastor. Y luego ya se empieza a meter un quieto y lo que sería un poco la voz y las órdenes. Acabando más o menos sobre los 2 años con un perro ya realmente puesto, que atiende a órdenes, que empieza a coger distancias y que ya de alguna forma tiene el trabajo controlado. Luego de 2 años a 3, pues ese perro debería coger diferentes experiencias, trabajarlo en escenarios diferentes, para que tome conciencia de lo que es realmente la realidad, que trabaje con otros, con distintos animales, y que sepa realmente generalizar, es decir, acoplarse a cada situación como debe o como corresponde. Y a partir de los 3 años ya ese perro debería estar acabadísimo, y tendríamos un perro trabajando desde los 3 hasta los 10, que son 7 años, de una forma magnífica.
Ja veureu que després n'Òscar mos explica les coses des d'una perspectiva un tant diferent. Aquí ell mateix m'ho deia, no? Parla com a ensinistrador, després hi ha una relació que diríem que és més amistat, afinitat amb un altre ésser viu, llavors com entrem, no? Però aquesta seria la formació d'Escà Pastor. Miquel Sastre, si m'ho permets, arribats aquí, també saludaré en Miquel Adrobé. Miquel, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Jo m'han dit que, bueno, m'han dit, ho sé, ets un crac tu d'això també,
eh? Que no. Estàs de molt per arribar amb aquí, senyor, aquí sabrem.
Però recorda'm el teu palmarès a nivell balear. Tu has guanyat moltes de vegades el campionat aquí, no?
Sí, la veritat és que sí.
Sí, d'acord. Mira, hi ha unes declaracions que precisament un dia van recollir els companys de... i Betres Televisió, no? Que em van cridar l'atenció i sobretot després de sentir això que acabam de sentir, d'aquesta formació que dus a terme de l'animal, etc. I és que tu deies que això era com a casualitat, gonya. Hi ha d'haver qualque cosa més, Miquel, que casualitat.
Bueno, es fa tot sort que ha influït molt a dins, perquè ha de pensar que un concurs estem treballant. Tu estàs en un puesto fixo i tens un ramat d'ues i un què. No totes les ues se comparten igual, yeah. Cada ue és un individu,
sí.
I és que també és un, m'entens? Jo crec que tinc aquesta creència. Bueno, si no tens un bon cas no faràs res mai, però amb un gran cas no faràs primer sempre.
Ja, yeah. Clar, en tot això hi ha una cosa que és una constant i a través de les paraules i les converses que han tingut aquesta setmana en Òscar, això m'ha apassionat, no? I és que te parla d'entrar a dins, resumint la situació, entrar dins la mentalitat de l'animal o dins el cap de l'animal i crear com un vincle a partir del qual tu...
Jo mateix he dit que no és que ara un senyor, perquè vam dir com és, que crec que sap el que pensa en el cap.
I a tu te passa això també?
No, ja no arriba tant. el que sí, de vegades sí que intueix el que va fer un ue, que és un pastor, el que va fer un ue, i però no en el nivell, no, i claro, si tu vols que aquest ue te pot fugir per la dreta, t'anticiparàs i li diràs a la dreta. Ja s'ha dit jo que té, no va fer ni per fer ni ho faria mai.
De tota manera, ara acabes de dir una cosa que crec que és interessant perquè sempre se mos oblida, ses ovelles també hi són. I sempre parlant d'escans i hem de parlar de ses ovelles també.
Malament tinguis un bon què, depèn de si canta surtin ser ovelles. Si ser ovelles surten corrents, per bo que tinguis d'escà, ser ovelles corren i hi ha un partit corrent i què pot fer.
Ja, per molt bo que siguis cas, ser ovelles corren.
Que parteixen a poc i tu tens un que ha controlat i que el bestiar som alt i de tira i diu quina feina que fa aquí que. Però també és perquè les ues s'ho deixen fer.
Clar, també te poden sortir ovelles escapistes i vas de corcoll, no? Si te fugen.
Te poden sortir ues que m'ha passat, que és que hi vagi i no s'ho vulguin moure.
Ja. Escolta, tot això és un món però d'una complexitat bàrbara, no? Tu com ho arribes a fer per comunicar-te amb l'animal, conèixer aquestes ovelles, fer que entrin dins el corral, etc. Tot bueno, això, tu com ho has après?
Jo vaig veure concursos per la tele, fins que vaig copiar les puntuacions, ho vaig introduir aquí a Mallorca, i llavors jo m'he fet molt dels dos animals, i vaig ensenyar que esquerra, jo li ensenyo a la dreta, que llavors avui ensenyo a l'esquerra, i si tu fas dreta i esquerra, les rues no queda més remei que caminar per davant.
D'acord.
I va sent, sí. Ho feia puntura, però es pujava, no són gaire bo, però crec que és més constància i visió que res.
Sí,
i després també, quan tens un adulte, tenim la sort de tenir en Òscar, que era un gran amic i un gran professional, que fa una consulta, fa un seminari com el que estem fent ara, i a dir les dubtes, però no, això va per aquí, que t'ha fet això per mort d'això, això t'ha fet d'això, i vas corregint, i vas fent, i per aquí.
El que sí que veig és que sou un món en què tots vos duis bastant bé, aquí hi ha complicitats, sou amics de n'Òscar, n'Òscar supos que és amic vostre, etcètera, no?
Sí, i tant.
I en tot això, Miquel Sastre, quina importància té aquesta activitat dels concursos de cap pastor, aquesta afició pel món de la pagesia a les nostres illes?
Bueno, per món... aquí passen dues coses. Hi ha molt de pagesos aquí a Mallorca
que tenen un ca i no pensen com pensar amb la gent que m'agrada concursar, diríem. Tot van vinculat, perquè si tu tens un bon ca que tu se guarda cada dia, pots anar a concursar. Però sí que és veritat que a vegades en parlem tots, és que mos falta un poquet de cultura que n'era, que dèiem.
Sí.
Perquè tenim el ca que mos pot funcionar per ser bo el dia a dia, però també hi ha molta gent que tenen cans que no les saben treure profit o no sé si m'explica, no vinculen el concurs, però
ja
tot va vinculat, dirien, si tu tens un bon cap pot concursar, i és que aquest concurs pot anar en el ramat de dia a dia,
sí.
No sé si la paraula és així.
Sí, sí, sí.
Ben que dies, bé, tot va vinculat dins del mateix cercle.
En tot això sí que hi ha una cosa que jo recomanaria a tota l'audiència, és que si teniu oportunitat de veure un concurs de cants pastors, aïnau, queda i quedareu, perquè això sí que ho té. Si arribes allà i te poses a mirar, no ho pot deixar, perquè és com hipnòtic, no? Te quedes com a... te crida molt l'atenció, també mai saps com acabarà allò. I després hi ha aquells moments de drama que tu veus que entre tot el ramat i up, hi ha una ovella que queda fora del corral. Això és tremendo, eh? Ja veig qualque vegada i me fa mal i ho veig des de fora. Però torna-me en el vincle que s'estableix entre la persona que fa de pastor, no? I és que, escolta'm declaracions de Òscar Murguia.
Pues un poquito a través de la nada, como digo yo, del silencio. A veces las relaciones que tienen esa solidez férrea se establecen a través del silencio, de esa comunicación que ocurre cuando aparentemente nada ocurre. Entonces ese vínculo que de alguna manera pues aparece cuando uno conoce la persona o el ser que tiene al lado, y de alguna manera lo compartes de esa parte comprensiva, ¿no? De esa parte, de esa comprensión para con el otro. Y bueno, habría, como educador canino, te podría decir muchas estrategias y mucha historia, pero la base profunda es esa, sin lugar a dudas.
Sí, potser en el principi pensàveu que era una parlada sobre relacions de parella, però estava parlant dels seus cants. Miquel Adrover, aquí és on trobam aquesta cosa profunda que uneix en Òscar Murguia amb aquests cants amb els quals fa feina, no?
Cant diu, perdona... No,
sí, que hi ha aquesta relació profunda que té en Òscar Murguia.
Sí, sí.
En parla com si fossin amics, amigues.
Sí, no? No, no, Òscar ho viu i la veritat és que en parla com si fos un... Esquerra un gran amic seu.
Sí. Que bo això. Escoltau, en tot això sí que hi ha un parell de coses que són qüestions que no sé si generen debat o són projectes a dins l'associació, i és el que està passant amb el Border Collie en comparació amb el ca de bestiar, no? Ara el Border Collie és el ca més efectiu, més eficaç, no? A l'hora de dur les ovelles a dins el ramat, en canvi, el ca de bestiar està quedant com en un segon terme, i crec que ja en els darrers concursos està pràcticament nul·la la presència de cans de bestiar, no? Per què passa això? I hi ha possibilitat, per exemple, de fer com... concursos diferents, un que siguin pel Border Collie, que és una raça que el Cadaim funciona molt bé, i un altre per cans de bestiar?
Sí, claro, jo crec que he estat el darrer que he tret cans de bestiar, haver estat en els concursos, i no és que és perquè se m'ha donat bé, era un que hi havia cori, i m'ha donat bon resultat, i jo ho vaig treure per fer baixa, ho vaig dur a França, aquí i aquí.
Ah, sí?
Prades, llavors sí, Castellà de Nuig, jo vaig concursar molt amb aquí, que em sembla mallorquí.
Sí.
Llavors m'ha tornat bé i vaig tenir una cursa, no m'ha sortit el que me pensava, tot començava amb un cadell i veurem si m'ho tornarà. I ho ha dit vostè, per descomptat, que sí que aniria bé que aniria bé el concurs. Que s'hauria de fer un tipus entre razes, o que fan per fer sense els bucerons, i coses d'aquestes. Aquí ha de bestiar, si se criàs per fer feina,
sí,
que se cria més per monogràfiques i fer can guapo i tot això, que home, per ell bé, però està instal·lant d'aquest bestiar que al final no són de bestiar, són can d'exposició.
Sí, interessant, això.
Això s'hauria de tenir molt en compte. Jo ara he fet una cria i he tingut molt en compte, he cercat. És a dir, que fins que he trobat una cursa que venia de feina, no he fet la cria.
Ja.
I jo tenia una cursa meva, però no tenia... Jo no he fet criar la meva. He anat a cercar un cai i una cursa. Bueno, i ara tinc que si s'ho volen que surt. Sí, i pare, l'altre dia jo vaig treballar amb l'Òscar amb una cursa de bestiar en el meu ramat, que li vaig dir, vols que per moure, per exemple, ho és de més petit, un que ha de bestiar bo, i per donar molt bon rendiment, i m'ha dit, por supuesto. Por supuesto, jo ho va veure. Sí. I per què passa? Quan un ho té més petit, el té molt llavors, com totes les mares del seu fill. I per un border, és un que ha petit, és un que s'acota, i s'ho diu, i això, què és això? I hipotadetes, i ho va suquer. En canvi, va un que ha de bestiar, es que no s'acota, jo en aquesta cosa m'he dit, perquè allà diu, i dic, canta, i s'acusa nyop, nyop, i que no ho és. Hi va un que ha negre gros, que li fa renou, i ja parteixen a caminar.
Sí.
I jo sempre he dit, que per moure ho de més petit, m'estimo més un que ha de bestiar bo que un border bo.
És curiós, això, perquè...
I per anar a un concurs, a fer... quan anem a cercar a 300 metres, 5 uves, un que ha de bestiar no ho farà mai, com un border.
D'acord. Bueno, aquí hi ha els matisos, clar, i potser el concurs se pot adaptar, no?
Sí, no, jo crec que... Jo sempre m'ha fet moltes ganes, però, claro, per fer un concurs que hem de bestiar de veu menys 4 o 5 anys.
Sí, i n'hi ha de que no siguin tan senyorets com és d'exposició.
I han de funcionar, llavors.
Clar.
També el molt mal defensa el que ha de bestiar.
Ja m'imagino.
No és ja clara molt fàcil.
No, jo els he fet grossos i que perruts.
Exacte. Per això s'ha de bestiar és un xac que no li agrada entrenar.
Ja.
I un bord d'ell se mataria entrenant de tant que li agrada.
Sí, li agrada ser vida ampla.
Un ja de bestiar per ensenyar el bo que s'ha de fer més el dia a dia.
D'acord. Miquel Sastre, què trobes d'això?
Mana?
Miquel Sastre, què troba d'això? De fer concursos de cada bestiar, específicament?
Bé, de moment és un repte que tenim, diríem, bastant baix, però és un repte que ens hem proposat.
Sí.
Ben que dir, tenim, hem començat de nou, també tenim una cursa de vea, per desgràcia molt va deixar. I ara pues, hem fet una quedellada molt meditada, el que ha dit en Miquel, i la veritat és que estem molt contents de lo que hem anat a cercar i el que hem tret. De moment se pinten bé, i és un propòsit que tenim per anys no molt lluny, però ho tenim molt de ganes de començar a fer qualque cosa amb això.
D'acord.
És difícil perquè fer un concurs, el que ha dit en Miquel, han de ser manco 4 o 5 anys per poder fer una cosa un poc potable, i també és difícil trobar aquests 4 o 5 anys, però farem feina per fer-ho, no ho deixem demà.
D'acord. M'agrada perquè sóc aquí dins un estudi i de fons sent qualcú que està a un lloc on hi ha cans, i sou per fora vila, qualcú de vosaltres, o tots dos?
Tots dos, crec que som fora vila i estem en el seminari, ben que digui.
Ara vendria, mira què t'he dit. Lots, per acabar, unes declaracions de Òscar que també m'agradaria que llavors comentéssim, d'acord? Són ses darreres.
Creo que de forma casi indiscutible soy uno más, soy un perro pastor. La forma de vivir y de sentir y de recibir y percibir esos impulsos me lleva casi a identificarme de forma muy, muy brusca y violenta. Cuando digo brusca y violenta me refiero a pasional, pues con ese instinto de perro pastor. Soy muy, muy, muy eso, y casi de forma involuntaria pues me hace serlo y de esa misma manera pues engancharme y apasionarme, como dices.
Val, aquí tornem una mica damunt lo mateix, però per acabar, Miquel Sastre, aquí veiem una persona que això ho viu d'una forma molt intensa, pràcticament, no? Se sent com un capastor ell mateix, no? Entenc que això és un dels arguments més macos per convidar l'audiència a seguir-vos, no? Venir i viure amb aquesta intensitat, la proximitat entre els éssers que són allà, la naturalesa, els animals, no?
Sí. Bé, el que... Per deixar anar el que diu Òscar, quan diu ell, tal qual, sin más, que és la seva paraula d'un vasco, la veritat que és que coneixem, però està segurs que s'ha definit molt bé, no?
Sí.
Perquè a vegades nosaltres ho comentàvem, que ell està entrenant un cat, i jo crec que com els cats més difícils són, més li agraden, i el veus que és per ell que s'ha ficat dins del seu cap. Ja ho dic, és un plaer poder tenir un Òscar aquí a Mallorca amb aquests seminaris, perquè és un home que ho viu d'una tal manera que és excepcional.
Sí, Sí, i d'això per acabar diria que seguiu, si vos interessa aquest món, l'Associació de Concursos de Cants Pastors, els trobareu a través del Facebook, veureu una mica tot allò que fan. I Miquel, gràcies per aquesta estona també, i insisteix que amb allò que dèiem ara, no? Com s'estableixen aquestes relacions entre les persones, els animals, supos que això a tu te fa molt feliç, no?
Sí, ja també som un apassionat de l'Uruguai, dels cants. Uh-huh. Ara m'he jubilat i me quedaré tenyent d'Uruguai.
Això fins a la tomba, clar que sí.
Exacte, sí. Ja és la sort durant una 20 anys per viure del meu hobby.
Que bé.
N'estic molt orgullós i molt content.
I d'això, això és un luxe, clar que sí.
A veure, un luxe.
Sí. I de Miquel Sastre, Simó, Miquel Adrové, gràcies per aquesta estona. Saludau a Òscar de part nostra.
I moltes gràcies a vosaltres, us saludarem.
I saludau també a tota la cadellada, cans, grans, petits, a tots. Una abraçada a tots dos, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Fins aviat. Adéu. I de fer-me una cosa, d'aquí molt poquet començarem a sentir una altra vegada veus que ens han vengut acompanyant aquests ja 8 anys de trajectòria de Flors en el Desert. Segur que els reconeixereu. Ara vos els present.
Flors en el Desert. Projectes per compartir.
I és que sí, un dels projectes més interessants, recurrents a l'hora de donar-los difusió a Flors en el Desert ha estat aquest Los Reyes del Camino. Estan parlant del que és el projecte radiofònic de la Fundació Espace a les Illes Balears, aquesta entitat de referència quant a l'atenció a persones amb paràlisi cerebral que venen fent un programa de ràdio allà mateix, en el centre d'Espace, en aquest cas de Mallorca, de Palma. I Los Reyes del Camino és un programa de ràdio, un programa d'entrevistes, bàsicament, que ens han fet arribar periòdicament durant determinats períodes de l'emissió de Flors en el Desert i nosaltres també n'hem volgut ser un amplificador, donar-los un espai. El que farem a partir d'ara és reproduir alguns dels moments al llarg del programa d'avui en què han tingut entrevistes especialment interessants o declaracions especialment interessants de les persones que han passat pels seus micròfons. Ara escoltarem d'aquí molt poquet un fragment de l'entrevista que li varen fer en el cantautor Jaume Anglada l'any 2019 i després a la segona hora d'emissió també recuperaran qualque fragment d'aquestes converses que han tingut amb personatges prou diversos. Possiblement la setmana que ve també tindrem temps de recollir-ne qualcun més. De moment, anem amb aquesta estoneta de conversa que vàrem mantenir amb en Jaume Anglada.
¿Quién es Jaime Anglada?
¿Quién es Jaime Anglada? Que me lo preguntes tú, Dani, que me conoces muy bien, tú y Mariano y Marga, que me conocéis, creo que desde cuando yo era pequeñito. Ya no cuando erais más pequeñitos vosotros, sino cuando yo era pequeñito. Pero de todas maneras, Jaime Anglada es el mismo Jaime Anglada que conociste hace más de 15 años, quizá.
Jaime Anglada del casino. Te recuerdo del casino.
Bueno, del casino no. Yo recuerdo cuando vine por primera vez a hacer una entrevista aquí con Piñal Bormay.
Con María Albert.
Sí, con María Albert. Y eso creo que era el año 2000.
Que saquemos el tema de la poesía y todo eso.
Sacamos. Vosotros me entregasteis una poesía, la musicamos, hicimos una canción maravillosa que se llama El Ca Fa Bum Bum.
Sí.
Pues desde ese día es el mismo Jaime Anglada. Lo que pasa es que hoy ya tengo 47 años.
Joder,
dos hijos.
Ha pasado tiempo, sí.
Tengo pelo blanco en la barba.
Sí.
¿Eh? Ya. Pero bueno, y la verdad es que desde que tengo 16 años siempre he querido ser escritor de canciones y cantante, ¿no? Entonces Jaime Anglada hoy sigue siendo un escritor de canciones y cantante.
¿Tony Pastor te sigue acompañando?
Tony Pastor ya no me sigue acompañando, aunque somos grandes amigos, aunque no descarto que en un futuro quizá algún día me pueda acompañar. Claro que sí, porque somos grandes amigos.
¿Te dedicas 100% a la música?
La verdad es que sí, es una suerte para mí, es un logro. No soy un hombre que tiene grandes éxitos a nivel, pero bueno, tengo mis éxitos, pero no son grandes éxitos.
¿Qué si los tienes?
Pero la verdad es que el mayor éxito que tengo y de lo que más afortunado puedo estar es que me dedico 100% a la música y por eso, gracias a dedicarme 100% a la música, puedo estar hoy hoy aquí con vosotros, porque también esto forma parte de mi vida, vosotros.
¿Tocas otros instrumentos aparte de la guitarra?
Cuando era más chiquitito empecé tocando saxofón. Sí, pero mi madre me lo quitó rápido. Te puedes imaginar, un niño de 9 años, todo el rato, pues no era... Bueno, creo que mi madre, aconsejada por los vecinos. Entonces al final tuve que soltar el saxo y por allí... Mariano, ¿fue a mesomanco o tocaba mal, madre mía? Y lo que hice fue cambiar el saxofón por una guitarra que tenía mi hermana en su habitación. Y aparte de la guitarra, siempre me acompaño también por una armónica, porque soy un gran fan de Bob Dylan.
¿Siempre te has movido en el mismo estilo musical?
La verdad es que sí. Lo que pasa es que he ido variando a lo mejor lo que es la forma de enseñarlo. He ido cambiando a lo mejor desastre, ¿no? A la hora de vestir las canciones. La verdad es que sí, soy muy aburrido en eso. Siempre estoy muy encajado en esa forma de la guitarra acústica y, como dicen en Nashville, donde fui a grabar mi último disco, 3 acordes y la verdad. Pero sí que es verdad que sí que me he atrevido y me ha encantado hacerlo con una orquesta sinfónica. También lo he hecho con una banda de metales. Marga estuvo en el concierto de la orquesta sinfónica, y donde me gusta experimentar sobre todo con instrumentos orgánicos. Cuando digo orgánicos, digo instrumentos acústicos y muy tangibles y muy de verdad. Estoy diciendo esto y me estoy metiendo en un lío porque lo que no me gusta es la electrónica. Pero bueno, nunca se sabe.
¿Alguna vez has imaginado llegar donde has llegado?
La verdad es que, perdón, por imaginar siempre imaginé llegar un poquito más lejos. Pero bueno, entonces por eso sigo soñando y sigo imaginando. Para llegar donde un día soñé o donde un día imaginé llegar.
¿Dónde sueles escribir tus temas?
Pues la verdad es que no soy el que va con los blogs y los lápices a los bares. Suelo trabajar en casa. Me gusta trabajar en casa o en hoteles o alguna vez muy poco en el avión. No me gusta que la gente, aunque no lo hace... Pero no me gusta ver que la gente pueda ver que estoy trabajando. Me gusta trabajar solo.
¿Has hecho alguna vez alguna colaboración que recuerdes especialmente?
Pues como colaboración, lo que empezó siendo una colaboración y hoy forma parte de mi carrera musical y somos un dúo, que es con Carolina Cerezuela, ahora mismo es la que tengo más reciente. Pero si tengo que recordar una colaboración de verdad, fue con un gran ídolo mío, que Marga estaba, y es poder colaborar y cantar con Miguel Ríos.
¿En qué lugar de los que has cantado te has emocionado más?
Pues creo que aquí en Palma, en nuestra ciudad, en mi ciudad. Recuerdo aquel día en el Teatro Principal y en el Truiteatre con la orquesta, fue un regalo. Pero os tengo que decir también, pero si me prometéis que no se lo decís a nadie, pero por favor a nadie, tengo la gran suerte que cada vez que hago un concierto, siempre que hago un concierto, sempre m'emociono.
Deixa'm les claus del teu món, deixa oberta la finestra del teu cor, deixa les mans obertes, deixa que les acarici el temps.
I de fragment d'aquesta entrevista que els companys de Los Reyes del Camino, aquesta ràdio que se fa a Espace, en el centre d'Espace de Mallorca, aquest programa que venen fent i que nosaltres hem volgut sempre fer-ne d'amplificador, com vos dèiem. I d'aquest fragment correspon a l'entrevista que durava ben bé 20 minuts, és original, però avui només una espipallada per recordar que han anat passant per aquí, per aquest programa Flors en el Desert. I ara el que faim ja és anunciar-vos la conversa que tindrem d'aquí molt poquet. Serà amb en Xavier Torrents. Ell és el director d'Espiral, l'entitat que fa feina per joves, infants que ho necessiten per la seva situació social, però és que acaba de ser estriat és president de EAPN, la xarxa per la inclusió social d'aquestes illes. Fem una pausa i el saludam.
Bon Nadal.
Cossos, identitats, utopies, nova normalitat, passat, present, futur. Aquest Nadal llegim juntes la nostra contemporaneïtat. Vine a Esbaluar Museu i gaudeix de presentacions de llibres, tallers familiars, visites guiades i descomptes a la botiga. De l'1 de desembre fins al 8 de gener. Més informació a la web d'Esbaluar Museu.
Avui,
A les 11 del matí, Atlètic de Bilbao B, Collerense, arranca la segona volta a la Lliga Reto Iberdrola. Les de José Antonio Sánchez comencen el compte enrere per aconseguir la permanència a la categoria. Acompanya el Collerense en la seva lluita a la Lliga Reto Iberdrola, aquí a IB3 Ràdio.
El darrer minut, la informació comentada, la veu del carrer, els testimonis d'aquelles persones que en saben d'economia, d'igualtat, de temes socials, de cultura, són els eixos del dia. 4 hores de ràdio, cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 1.
I aquest dilluns entrevistam el diputat socialista al Congrés, Pere Joan Pons.
A IB3 Ràdio, el dia, amb Rafael Gallego. IB3 Ràdio desitja bones festes.
Flors en el desert, persones que ho saben fer millor.
I de sí, xarxa per inclusió social, estan parlant d'APN a Illes Balears, i és que precisament fa pocs dies ha celebrat la darrera assemblea de l'any, d'aquest any 2020, i s'ha triat una nova junta directiva. Les persones que hi formaran part durant els propers 2 anys són en Joan Ferrer, de l'entitat FEIAP, també na Margalida Jordà, de Naum, en Antoni Parets, de Projecte Home, na Trinidad Sánchez, d'Interès, na Joana Pons, d'Aspas, en Pep Falcó, de la Fundació de Xalles, na Belén Matesanz, de Metges del Món, va venir en aquest programa ara fa unes setmanes, i de president, en Xavier Torrents, director d'Espiral, aquesta entitat que fa feina per atendre infants i joves, no? I ara, amb aquesta, no sé si dir patata calenta, però com a mínim responsabilitat sensible, en un moment sensible, atendre persones o articular aquesta xarxa per la inclusió social en un context de crisi manifesta. Xavi, bon dia, com estàs? Què tal?
Molt bon dia, David, molt bé. Molt content de tornar a ser aquí amb vosaltres.
Xavi, molta feina, no? Sé que vendrà.
Bueno, sé que vendrà i sé que teníem i sé que tenim, no? Vull dir, sí. Desafortunadament hi ha encara molta feina i molts reptes per davant.
D'acord. Escolta, ser president d'aquesta xarxa, què suposa per tu personalment?
Bueno, a veure, va ser... anava a dir dit i fet, però no ha estat això, no? Perquè hi ha un cert punt de reflexió. Vull dir, és cert que la xarxa... Bueno, pot ser junta directiva sortint, una sèrie de persones van decidir que ja feia prou temps que hi eren i que era necessari una renovació de persones, perquè en el final, si és una xarxa amb 27 entitats membres, pues és necessari que hi hagi aquesta entrada d'aire fresc, no? I fa un temps se va decidir que s'aniria fent renovacions parcials. Uh-huh. Llavors són 4 persones que han sortit, que són... un puntal de la xarxa i a més de les seves entitats i bueno, en el nostre cas, Espiral ja eren part d'aquesta junta directiva des de fa el manco 8 anys, pràcticament des d'aquí vàrem entrar, i el que vàrem fer va ser decidir a nivell intern pues, canviar de persones, no? I na Belén, la meva companya, que ha fet una excel·lent feina i que és responsable de programes socioeducatius, pues, en el moment d'anar a veure si hi ha renovació de persones, pues, que també hi siguem nosaltres. I com tu deies abans, la patata calenta d'assumir la presidència pues, no acabava de sortir ningú. Són moments, com tothom s'imagina, de molta feina a nivell intern i bueno, pues, en el final hi va haver un parell de persones que estaven disposades a fer una passa endavant i bueno, som una xarxa que funciona d'una manera molt horitzontal i molt assembleària i en el final va triar l'assemblea.
Uh-huh. En tot
però,
això...
En el final no deixa de ser un petit llinatge, una feina d'equip, més que mai.
D'acord, d'acord. Xavi, una qüestió simplement perquè mos fas de termòmetre, de l'evolució d'una situació, no?, en aquest moment. Nosaltres vàrem començar a parlar del que seria la crisi que vendria quan fèiem els programes en pla confinament. No? Nosaltres mateixos, els locutors, locutores, on anàvem a un espai a part, estaven confinats, sortíem a les carreteres de matí perquè teníem feina que ho justificava, no? I veníem per carreteres buides, i se comença a respirar aquell ambient de que aquí hi haurà un esclafit fort perquè l'economia s'està aturant. Encara hi havia moltes coses que no sabíem, no sabíem com evolucionaria la situació, els temps que això se perllongaria, etc. No? I després acaba el confinament, ve l'estiu, se comença a fer del tot manifesta la crisi laboral, la crisi social associada, no?, a la sanitària, i ara veiem coes llarguíssimes allà on se pot proporcionar menjar a persones que ho necessiten, i és un indicador de coses que veiem, però hi ha moltes dades que encara no tenim. Intuïm que passen coses a dins els domicilis, per exemple. Mira, l'altre dia vaig parlar amb la presidenta de les APIs, no?, del tema de lloguers, agents immobiliaris i tal, i me parlaves que tinc molt de persones que els hi vaig aconseguir un pis en el seu dia, o que han aconseguit un pis a través de nosaltres, i ara venen i me diuen que no poden pagar el lloguer. Això començava a passar fa un mes ja, no? Quina radiografia mos pots fer del moment que vivim? Què està passant ara i fins a quin punt la crisi social s'està escantuant?
Bueno, que està passant, pues, és un poc de tot, no? Vull dir, des d'històries reals, com aquests casos que comentaves ara fa un moment, no? De la crisi interior, uh-huh, en varen sortir només una part de la ciutadania. Els altres han redescobert aquest concepte de treballadors i treballadores pobres, no? Vull dir, desafortunadament hi ha persones que, malgrat aconseguir una feina, no han deixat de sortir de la pobresa, i això se tradueix sobretot en el tema d'habitatge. A més, ens trobem amb persones que, fruit de tota aquesta pandèmia, han tornat 10 passes enrere, vull dir, les empreses han tancat, o estan en ERTOs, o estan directament ja han passat a ERTOs, i llavors han tornat a ser perceptors de prestacions públiques. I després hi ha tot aquest segment que tan costa de rompre, que és l'economia submergida, que aquestes són les persones que primer han patit aquesta crisi que era sanitària i ara social, i que a més estan totalment desprotegits, perquè com que l'economia submergida no poden, difícilment poden accedir a quin tipus de prestacions, no? Uh-huh. Clar, tot això fa un còctel bastant complexa i dur.
I en tot això, a més, la situació s'està perllongant en el temps, ara veurem què passa quan comencin a arribar les vacunes, etc. Però tothom coincideix en que això estarà bastant de temps d'acabar-se d'arreglar, no?, de resituar-se. Preveus un esclafit fort de cara al gener i febrer?
Bueno, l'esclafit fort, no sé si serà més fort, perquè ja el trobam, no? Vull dir, per un parell de dades, la Fundació BBVA presentava un informe de que l'economia de les illes era la que més havia caigut, i és cert que seria la que tal vegada se recuperàs un poc més l'any que ve, però tot i així tardaria el manco fins al 2021 a tenir nivells del 2019. Vull dir, són 2 anys, 3, que són molt complexes, no? 2022, perdó. A més, l'Observatori Social de les Illes Balears, vinculat a la universitat, preveu que hi hagi un augment d'un 11% de la pobresa. Si ja teníem dades lleugerament per sota dels nivells estatals, ara totalment molts despuntant amb això, pot suposar arribar a les 300.000 persones en pobresa. Pobresa entesa com no superar el 60% del salari mínim. El salari mínim a les Illes està de més de 1.600-1.800 euros, vull dir que persones mileuristes són considerades pobres perquè han de patir en un moment donat privacions materials, no? De vegades tenim el concepte de pobresa com a pobresa severa, que és aquesta persona que viu en el carrer o que està trascant per contenidors, i realment hi basta veure les coses que tu, o imaginar molt les coses a què se feia referència, persones que tenen privacions materials, no poden fer front imprevist, no poden fer front a factures, subministraments, etc. I la darrera dada molt, molt característica, no? Divendres, crec que en roda de premsa, l'Ajuntament de Palma publicava que ha invertit 11 milions d'euros en ajudes econòmiques a persones a Palma. El seu pressupost no arribava a 5 milions, vull dir, estem totalment, els serveis socials estan desbordats i les entitats estan també, la gran majoria també, molt desbordades per volum de nova feina.
Com a persona que fas feina en aquest àmbit, per la igualtat d'oportunitats, per la justícia social, Tornant-te a el tema que plantejaves en el principi, en certa manera, un dels ítems més comuns, lamentablement, quan parlam d'emergència social, ja a l'anterior crisi i ara que ens hi tornem a trobar, no? Tu quina valoració fas d'una societat que ha arribat a assumir com a normal la figura dels treballadors, treballadores pobres, i quines solucions, si és que n'hi ha alguna, proposaries? Per què passa això? Perquè jo crec que aquí hi ha com a diferents protagonistes que qualque cosa hi tenen a dir. I no em vull personalitzar en parlant de forma genèrica. Qui lloga els habitatges, qui paga els sous i qui permet que el sistema socioeconòmic continuï a sent aquest. Com a mínim.
Bueno, és un còctel molt complex, i segurament si tinguéssim receptes màgiques seria tot més senzill. Bueno, en principi, de les crisis haurien de sorgir oportunitats i haurien de sorgir pautes per fer les coses de manera diferent, i no sembla que de la crisi del 2010-2012 s'hagués... Vull dir, n'hem pogut sortir. En el final hem acabat replicant el mateix model econòmic de turisme, sector serveis i a més, en serrupció de l'habitatge vocacional, que bueno, doncs mos du a un encariment de l'habitatge, ser la comunitat autònoma que més han pujat els preus del lloguer, i que hi hagi persones, no estic parlant només pobres, sinó penseu també en els joves, no poden accedir a un habitatge per ell tots sols, i l'edat d'emancipació a les illes és la més gran. El nostre futur com a societat, que són els que estan ara en aquesta franja de 16, de 20, 25 anys, no se poden emancipar ara mateix. Ja, a més, hi podem afegir el llinatge de pobresa, no? Treballadors pobres perquè estan en treballs precaris, perquè el fracàs escolar a la comunitat autònoma era dels més alts de l'estat, ara no és dels més alts, però continua per damunt de la mitjana, i se continua posant per davant de s'accedir al mercat laboral, encara que sigui de manera no qualificada, que continua estudiant. I una societat que té un capital formatiu magre difícilment pot accedir a un model econòmic que sigui més qualificat o diferent en els sectors serveis, que necessita el seu pes, però no necessàriament això, no? I bueno, hi ha pena, incidiríem en quatre grans línies de feina, no? Vull dir, fer una bona política redistributiva, parlant de justícia fiscal, que no hi hagi tant de pes proporcionalment en les rendes de treball, però sí amb altres tipus de línies d'imposició fiscal, fer una garantia d'ingressos real, rendes mínimes, prestacions per fills a càrrec, que són molt magres a l'Estat, i una dignificació de les pensions, un reforçament dels serveis públics, salut, educació, dependència, serveis socials. Evidentment, si hi ha una bona justícia fiscal, hi ha una bona política d'ingressos a nivell estatal, i se poden donar uns serveis públics encara de més qualitat i que arribin a més persones. Tot el tema d'habitatge, vull dir, garantir dret a l'habitatge, promoció, regulació del lloguer. Hi ha casos exitosos a Alemanya, Dinamarca, inclús a Barcelona, que fa poc que l'ha tret, que són encoratjadors en aquest sentit.
D'acord. Xavi, una qüestió per acabar. Aquí tenim una situació que, com deies, mos agafa quan potser hi ha persones que no han sortit de les conseqüències de la crisi interior. I és vera que, també deies, hem replicat el model anterior econòmic del qual veníem, no? Que mos havia duit fins aquí. O que tenia molt a veure en la situació de crisi. D'acord. Però les entitats, aquestes 27 entitats que s'agrupen entorn a APN, són més madures. Penses que sou més forts, que teniu més experiència, que teniu més recursos per atendre la crisi present? Recursos me refresca habilitats, eh?
Sí. No, t'havientes perfectament. Sí, de fet, anava a parlar... És vera que la paraula està bastant gastada, però ara més que mai agafa el seu significat, no? D'anar a parlar de resiliència. És a dir, les entitats nacionals estan basades a tot per mos cada dia en la realitat, perquè feim part d'aquesta realitat. Vull dir, les entitats no són més que persones associades i persones que treballem i viuen en entorns allà on intervenim, i l'hem anat superant, i si hem pogut anar superant i hem pogut adaptar la nostra manera de feina i hem pogut adaptar d'una manera molt ràpida com donar resposta, en el principi ho intentam i després ho anem aconseguint, perquè no tenim receptes màgiques, com te deia, no? és perquè tenim aquest gran compromís i cap a les persones i aquesta lluita utòpica de la justícia social, no? Però també perquè en un moment donat som capaços de dir si necessito estar a una altra banda i necessito fer una altra cosa per arribar a una altra, a resoldre una altra situació, no puc continuar fent el mateix que estava fent, perquè el context ha canviat. I aquesta detecció del nou context, aquesta anàlisi crítica en quant a qüestionar-se, adaptar-se, tal, i resoldre, els experts en diuen, d'aquesta capacitat d'adaptació, no?, i d'aquesta analitzar missions crítiques i emergents. És a dir, les necessitats que estan resolent des de fa mig any no són les que teníem fa un any, les persones. I aquesta capacitat d'adaptació és inherent al nostre tercer sector i veiem que altres parts de la nostra societat, estic parlant d'altres sectors, és a dir, l'administració pública, el sector privat, no sempre són capaços de fer-ho d'aquesta manera, no? I continuem lligant totes les mateixes receptes, que s'espera que venguis bon temps i que ens estiu puguin venir turistes, i són necessaris, el que passa és que hauria de poder ser complementari amb altres mirades, no?
D'acord.
Sí. Faltaria una mica més d'estratègia llarg, no? Volem ser d'aquí 10 anys i que hem de començar a fer ara per arribar allà on volem ser d'aquí 10 anys o 15.
Clar, tenir un pla. Idò, Xavi, sí, ho he de deixar correcte. Aquí, que venen les companyes i els companys del butlletí informatiu, però gràcies i molt d'ànims amb aquesta nova responsabilitat.
Sí, sempre se mos fan curtes aquestes converses.
I tant.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, fins aviat. Adéu.
Fins aviat. Adéu. Oh, it's the light, I meet you on the other side.